Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que us parla de les novetats del panorama teatral local. A l'Amunt al Taló, altra vegada en aquesta nova temporada, us seguirem oferint entrevistes als muntatges teatrals que estan a punt d'estrenar-se. Recomanacions teatrals per les amants del bon teatre, humor, cinema, musicals, el repàs, com sempre, de la cartellera sabadellenca. Reportatges per les principals sales de teatre, converses amb actrius i actors, amb directores i directors, amb espectadores i espectadors, també. Intentarem, ja ho veieu, cobrir-ho tot, escoltar i parlar amb tothom, arribar a tot arreu perquè estigueu ben informades i informats i perquè acabeu sent també expertes i experts teatrers. Experts teatrers o teatreros com les nostres col·laboradores i col·laboradors, els membres que fan possible aquest programa radiofònic. Un gran equip. Aquesta temporada escoltareu a l'Eloi Garcia, que torna a l'estudi i ho farà com a presentador, a la Júlia Estals, que té encomanada la missió de fer el repàs de la cartellera teatral, a l'Elvira Frank, que seguirà comentant les obres de teatre més interessants de la capital i amb qui seguirem entrevistant a famosos comedians sabadellencs, a l'Edu Gil, que ens anirà portant els títols més recomanables, però dels cinemes, de la gran pantalla, al Jaume Pont, que l'hem enredat perquè aquesta temporada ens expliqui la història d'aquells edificis de la ciutat que són o que han estat sales de teatre. El Francesc Rocamora, que ens tornarà a deleitar amb píndoles de radioteatre. L'Adrià Garcia, encarregat de cobrir estrenes i assajos, encarregat dels reportatges. I la Carlota Gorgori i el Bernat Pareja, que ens prepararan les tertúlies teatrals. I no ens oblidem de la veu del programa, el Francesc Asens, que seguirà donant pas a totes les seccions. També comptarem amb la Laura Lozano i el Toni González, la nostra productora, que ens ajudarà a organitzar-nos ara que tot el teatre es va reactivant i que tornem a l'estudi, i el nostre tècnic, que s'haurà d'armar de paciència amb tota aquesta trup del teatre. Estem, val a dir, molt contentes que engegui el teatre i la ràdio amb una mica més de normalitat. Es nota que ens n'estem sortint mica en mica, que la cultura ja torna amb força. Aquest curs sí. Repassem el sumari del programa d'avui i comencem. Alcem el primer taló radiofònic. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull, com cada dimecres, a la cartellera teatral de Sabadell, amb la Júlia Estals. A l'espai de l'entrevista parlarem amb Carles Tricuera, i és que el grup Tatxa, al Teatre La Bàscula, estrenen L'Inspector General, una comèdia satírica molt mordaç de Nicolai Gogol, un text sobre la corrupció política que ens situa en una petita ciutat de províncies de la Rússia del segle XIX i que es veu trasbalsada per la imminent arribada d'un inspector de la capital de Sant Petersburg. L'obra va dur molta polèmica, val a dir, va fer famós a l'escriptor i encara és avui considerada una de les millors peces teatrals russes, despietada amb les classes més poderoses de la societat, sobretot amb els polítics que utilitzen els seus càrrecs i la seva posició per al seu propi benefici personal. Ens infiltrarem a un dels assajos de Tarzan, i és que aquesta proposta musical amb música en directe del nadó que creix a la selva envoltat de goril·les torna al Teatre Sant Vicenç a partir del diumenge dia 19, aquest mateix diumenge, amb funcions de matí i de tarda. Entrevistarem també a Carles de la Rosa, regidor de Cultura de Sabadell, perquè ens expliqui com serà la temporada teatral i d'arts escèniques que han plantejat des de l'Ajuntament, els teatres i espais municipals, i per saber també quines novetats hi ha a nivell teatral aquest curs. I com sempre, a Teatre de Franc, amb l'Elvira, comentarem algunes de les propostes teatrals que hi ha a la cartellera de Barcelona. Cal dir que hi ha molt bones propostes. Hem hagut de frenar-nos perquè us n'explicaríem 6 o 7 cada dia de programa. Els teatres ofereixen muntatges boníssims. Parlarem de propostes de gran format, de Focus, per exemple, però també anirem parlant de les sales petites i alternatives. Però abans de tot això, amb l'Elvira, pengem el taló de fons d'avui. Som-hi!
El taló de fons.
Comencem la temporada 21-22 amb el convenciment que la cultura és necessària i essencial, com sempre hem dit, pel nostre dia a dia. Tant com a col·lectiu i també individualment. Els espectadors i tots els que d'alguna manera estem vinculats al teatre, siguin professionals o amateurs, des dels tècnics, directors i actors, volem viure el teatre amb intensitat, volem gaudir, emocionar-nos o riure i també reflexionar i viure el nostre present cultural. Per tant, prepareu l'agenda perquè aquesta temporada teatral torna amb molta força. Tots els teatres professionals de Barcelona, des del més petit al més gran, des de la Sala Adrià de Badoc o el nou Teatre Arau de Sec o l'alternatiu laboratori del teatre, passant per la Sala Beckett i acabant pel Teatre Lliure o el Teatre Nacional de Catalunya, tots ja tenen la seva programació preparada. Ofertes engrescadores tant per adults com per infants, propostes arriscades i compromeses que parlen de relacions de poder, d'identitat, de violència de gènere, de migracions, però també de dones, de família, de llibertat i les diferents maneres d'estimar. Projectes comunitaris que segurament ens faran riure, potser amb arguments banals, però que també són necessaris. De ben segur anirem a veure grans musicals, obres de text, dansa, pallassos o mims. Avui, en el Taló de Fons, parlarem d'una programació que just la setmana passada es va presentar. Es tracta del Teatre Nacional de Catalunya. Enguany, amb la nova directora artística, la Carme Porticelli. Hi ha 38 espectacles, 38, propostos de cartell. Una programació ben variada, on principalment podem veure obres on les dones són les protagonistes. També produccions de fora de Catalunya, moltes d'elles procedents d'Europa Central. Anomenarem, en aquest cas, les que considerem més engrescadores, però segur que al llarg d'aquesta temporada podrem parlar també d'altres ofertes. Comencem. Des del finals de setembre i novembre faran la Víctor C., un passeig per la vida de Caterina Albert, Víctor Català, un text d'Anna Ricard a la Sala Gran, en direcció de la mateixa Carme Porticelli, amb la Rosa Renom, la nostra sabadellenca, la Lluïsa Castell i el Ferran Carvajal, entre altres. L'octubre, tot l'octubre, fan Nosaltres, a nosaltres no està igual, de l'Alea Tornero. Una dramaturga que conec personalment i és molt bona dramaturga, eh? I la fan a la Sala Petita amb un repartiment d'actrius i actors que descobrirem sota la direcció de Ricard Soler Ballol. Pel novembre fan Insecticida, de Caterina Albert, a la Sala Tallers, amb dramatúrgia de Mar Rossit, interpretada per Reus Pàmies i dirigida per Mar Angelat. Aquesta obra la vaig veure poc abans de començar la pandèmia a la Sala Atrium, i ara el TNC l'ha recuperada. I a mi em va agradar moltíssim, moltíssim. La fan pocs dies, perquè la fan del 4 al 7 de novembre, però us la recomano, de veritat. Del 9 al 19 de desembre fan El nedador del mar, a la Sala Petita, una història del difícil naixement d'un nen explicat pel seu pare. Actors com Júlia Serracanta, Francesc Guallar i Albert Mora, dirigits per Jumón Erra. Pel gener fan Desig, del enyorat Josep Maria Benet i Jornet, a la Sala Gran, dirigida per Sílvia Munt, interpretada per la Laura Conejero, l'Anna Saúl, el Carles Martínez i el Ramon Molins. Després ve una proposta del mes de març i abril, que es diu Araquiri, que és una producció de Les Impossibles, que hauríem de destacar que el cap tècnic d'aquesta producció serà el sabadellec Jordi Bert, que intentarem tenir-lo a la nostra secció de comedians sabadellecs, eh? A veure si podem parlar amb ell. Pel març i abril fan Marbec, de Eugenio Ionesco, a la Sala Petita, dirigida per Ramon Simó, en la famosa o coneguda per mi l'Anna Alarcón, el Joan Carreras, el Jordi Martínez i el sabadellec Josep Julien i Pep Ambrós, entre altres. Per l'abril i maig fan Els homes i els dies, de David Vilaseca, dirigida per Xavier Albertí, l'antic director del Teatre Nacional, i interpretada per Mercè Arànega, Paula Blanco, Oriol Genís, Roberto G. Alonso i Rubén de Eguía, entre altres. Pel maig i juny fan El pes d'un cos, protagonitzada per la Laia Marull i el Quim Ávila. I a finals de juny, fins al finals de juliol, es torna a representar l'Europa Bull de Jordi Oriol, que vam poder veure aquesta temporada passada, amb un repartiment diferent del que es va estrenar. Crec que és una bona programació que haurem de combinar amb altres ofertes de teatres barcelonins. Així doncs, bona temporada teatral i a tots amunt el taló.
La platea indiscreta.
Moment per la platea indiscreta, moment de repassar la cartellera local. Volem saber què tindrem als escenaris sabadellencs i aquesta temporada, aquesta informació, ens la portarà la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia, com estàs?
Bon vespre, Marcel. Doncs amb moltes ganes de tornar, a Ràdio Sabadell. Moltes ganes, moltes ganes.
Molt bé, i a més ve plena la cartellera, o sigui que ja comences amb feina, amb bastanta feina.
Sí, doncs després d'uns mesos de vacances tornem i la veritat és que bastant plena ve la cartellera. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que aquest cap de setmana s'estrena Tarzan i es representarà cada diumenge a 11:45 del matí i a 6:00 de la tarda, i això fins al 17 d'octubre.
O sigui que tenim bastants dies encara per anar-hi, però no s'hi val a badar. Si no l'hem vist la temporada passada, una altra oportunitat.
I tant, i si no, s'hi torna. Després, doncs, seguim a l'alternativa, que aquest dissabte a 9:15 del vespre s'estrena Fulana i Mangana, que també la podreu anar a veure el diumenge a 7:00 de la tarda. És a dir, teniu dissabte i diumenge.
Molt bé, l'alternativa. I algun altre teatre?
Sí, el teatre Arlequí interpretaran els Tres Porquets cada dissabte a 6:00 de la tarda i els diumenges a 12:00 del matí fins al 3 d'octubre. I, doncs, són els Tres Porquets amb titelles.
Exacte. Pels més menuts, el teatre Arlequí no falla. Sempre tenen algun conte adaptat amb titelles i sempre hi podem anar. Què més? Quines més propostes tenim?
Doncs a l'Espai d'Arts Escèniques Sonji Kune, el grup del taller d'estiu Dividits, estrena aquest cap de setmana l'obra de teatre musical que van crear durant el passat mes de juliol.
Molt bé, estarem pendents també de Sonji Kune. Algun altre espai que tingui programació aquesta primera setmana
sí,
de programa?
Sí, la companyia de teatre El Galliner defensarà aquest diumenge 19 de setembre a 7:00 de la tarda l'obra Els fusells de la senyora Carrel. I doncs això concretament serà Esparreguera, al Festival Lola.
Molt bé. Alguna oportunitat més per anar-la a veure els que durant aquests dies de festa major o la temporada anterior no havien pogut anar a la quartera. Molt bé. Alguna
Exacte.
Coseta més?
I per últim, encara en queden dues. L'Espai Àgora es figurarà al Festival de Curts de Comèdia titulat Per a pa curts. I el podreu anar a veure aquest divendres i dissabte a 6:00 de la tarda i a 8:00 del vespre. I aquest festival es realitzarà fins al proper 3 d'octubre.
Molt bé, intentarem parlar-ne en algun programa d'aquest mes de setembre, perquè la companyia Per a Papà tenen moltes propostes que no s'acaben, moltes dates i moltes propostes diferents.
Exacte, molts projectes. I també recordem que aquest cap de setmana és la festa major del barri de Gràcia i es presentarà un conte gegant, que és un espectacle amb gegants, grallers i un conte a contes, i aquest l'organitzen la colla de geganters i grallers de Gràcia.
Suport a la cultura popular també, des del programa. Això és tot, no, Júlia, de moment?
Exacte, això és tot per aquesta setmana i la setmana vinent venim amb més coses.
Molt bé, doncs seguirem dimecres fent un altre cop d'ull a la cartellera de la ciutat, que segur que venen moltes més coses interessants. Recordeu que també les podeu consultar quan vulgueu a l'aplicació Sincronitzats que té l'Ajuntament de Sabadell. Doncs, Júlia, fins dimecres, que vagi molt bé.
Fins dimecres, que vagi bé.
L'alcalde d'un petit poble de Rússia és avisat que rebran la visita d'un inspector que ve de Sant Petersburg a revisar el funcionament de les institucions. Immediatament avisarà tots els càrrecs polítics i de poder del poble per posar sobre la taula un problema. Han de tapar totes les corrupteles que han estat cometent perquè no pugui sospitar res. Malgrat que s'esforçaran a dissimular, a ocultar les trampes, enganys i delictes comesos, i que ompliran de regals i de menjar i obsequis de tota mena el bon home, resulta que s'equivocaran de persona i hauran estat fent la gara a gara a un viatjant poca vergonya que passava pel poble i s'aprofitarà d'ells. Aquest és l'argument, el punt de partida, de l'inspector general, una peça teatral de Nikolai Gogol que, com hem dit ja a l'inici del programa, fa una dura crítica a la deriva corrupta de l'imperi rus de l'època, utilitzant els típics ingredients de la picaresca i de la comèdia d'embolics. Una comèdia molt àcida que denuncia una dinàmica ben penosa que es viu en molts països encara, fins i tot també en aquest que vivim. En parlem amb Carles Tricuera del grup Tatxa, que estrenarà aquesta obra a finals d'aquest mes, a finals de setembre, a la bàscula. Bon vespre, Carles.
Hola, bon vespre, què tal? Com estàs, Marcel?
Molt bé. És una peça molt coneguda, aquesta, que s'havia representat també, si no m'equivoco, al Teatre del Sol, en una adaptació lliure del Jordi Galzeran, i també al Nacional de Catalunya, no fa gaires anys, de la mà del Sergi Balbel, precisament.
Sí.
També se n'havien fet pel·lícules, és una història molt...
Sí.
Molt coneguda.
Sí, és molt coneguda, perquè és clar, el Nikolai Gogol, que era molt amic de Pushkin, van estudiar junts, Nikolai Gogol i Pushkin, doncs, esclar, vull dir, ell va tenir molts problemes amb aquesta... Va haver de fugir de Rússia. I va estar amagat un temps, perquè si no hagués acabat malament en aquelles èpoques en tot el que va criticar.
És curiós que aquesta obra neix d'una anècdota que li va passant a aquest personatge, aquest altre poeta i dramaturg, el Pushkin, que també el van confondre per un alt càrrec una vegada. Senyal que potser, de vegades, la realitat i la ficció es difuminen una mica, no?
Sí, de fet, en un moment determinat de l'obra, aquesta situació es dona una mica, perquè el fals inspector, quan ja està a punt d'abandonar el poble aquest, escriu a un seu amic explicant-li tot això. L'escriu, li envia una carta d'un seu amic escriptor explicant-li tot això, perquè ell, si vol, ho publiqui en alguna de les seves històries.
Cal dir que aquestes administracions i funcionaris i càrrecs importants absolutament corruptes aquí a l'obra són ficció, però en la realitat també els tenim, eh? I potser per això fa tanta gràcia aquesta peça teatral.
Sí, a més, esclar, aquí no només criticava doncs en l'Estat, no? Tots les corrupteles de l'Estat, sinó també en la gent de províncies, a la gent de poble, que els deixa bastant ignorants i bastant tontos, eh? Sí, perquè aquí tots els personatges que surten, malgrat ser capítols des de la vila on ells viuen, no? Doncs demostren tenir unes poques mires i una poca intel·ligència a base de dir.
De fet, és interessant, eh? Això que la història passa en un petit poble, cosa que a mi em recorda una mica la idea de Chiringuito, no? S'han muntat el seu propi Chiringuito per anar vivint molt bé. Aquestes situacions no només passen a la capital, no? Passen una mica a tot arreu, també en comunitats més petites, a tot arreu hi ha corruptela, no?
A tot arreu. On hi ha encara, fins i tot, en una comunitat de veïns, hi ha corrupteles.
Explica'ns una mica, Carles, quins personatges d'aquest poble trobarem a l'inspector general de Gogol i quines trames corruptes queden al descobert en aquesta obra.
Bé, mira, realment de trames corruptes no en queda al descobert cap. Se les comuniquen entre ells, entre els habitants, entre els dirigents del poble, quan es comencen a preparar per rebre la visita de l'inspector, entre ells es critiquen les corrupteles que es fa cada un, però l'inspector realment no en destapa cap, perquè realment aquell home no va a inspeccionar res, va a viure i a poder xupar tot el que pugui xupar, aprofitant-se de la confusió que tenen amb ell, no?
Cal dir que aquest fals inspector que arriba també vol aprofitar-se de la dona i de la filla de l'alcalde.
Oh, i tant. Ell és un vividor. És un cara dura, que és un home que li agrada viure bé, és un vividor, s'aprofita de que és bastant atractiu, de que sap parlar molt bé, és un home culte, sap parlar molt bé. Ell realment és funcionari, de la capital, però no és inspector ni res, però és un funcionari que deu ser de bona família i potser no té gaire necessitat de treballar i, mira, deu tenir el càrrec de funcionari perquè el seu pare deu ser amic de qui sigui, no? I ell el que fa realment és viatjar també amb una altra cara dura que es fa passar pel seu criat, o ell li diu que tu faràs del meu criat, i entre tots dos, doncs, van timant i estafant a la gent pels pobles on passen.
Quins càrrecs més tindrem per aquest poble, que també queden esquitxats per tot això?
En aquest poble hi ha el governador, i llavors els quatre dirigents són el director administrador de l'hospital, el rector de l'escola, el jutge i el cap de correus.
Déu-n'hi-do.
Aquests, diguéssim, que són els que manen al poble, no? I els que tenen coses que amagar. Però és que llavors aquí, quan arriba l'inspector, tots els veïns del poble van a queixar-se a l'inspector de que allà, doncs, que si el jutge això, de que si el governador allò, en fi, queden tots ben retratats. I ell, el fals inspector, diu, sí, no patiu, ja ho arreglaré. I d'aquí va la cosa.
I s'aprofita de tots ells.
I llavors, esclar, la dona i la filla del governador, doncs també veuen que com que el tio sap parlar, els hi diu bones paraules, els hi diu versos, i elles queden com enlluernades, no?
Tots aquests personatges que van apareixent en aquest poble, són tots ells i elles corruptes, deshonestos i aprofitats, o hi ha algú que es mostri una mica penedit o una mica més noble?
No hi ha ningú. D'aquests quatre ningú es mostra penedit ni avergonyit del que ha fet. És que ells no són conscients de que fan malifetes. Llavors són els comerciants, per exemple. Els comerciants sí que fan pena, i sobretot fan pena no només per les injustícies que se'ls fan en el poble, que els fa el governador, sinó per les injustícies que els fa l'inspector. Perquè hi ha una pobra dona que va queixar-se de que l'han confós en el mercat, pensaven que era una lladra i l'han assotat, l'han pagat. Uh-huh. I va explicar-ho a l'inspector, doncs, perquè l'inspector prengui mesures. I l'inspector diu, sí, però per fer això necessitarem pagar un advocat, eh? Tens diners? Diu, jo només tinc 10 rubles. Diu, doncs dona, això no sé si s'hi podrà fer gaire cosa, però tu dona-me'l. Vol dir que el tio se li fot els 10 rubles a la pobra dona.
Ja l'he fotut.
Tot, aquella. Sí.
Molt bé. Escolta'm, Carles, quin tipus d'humor fa servir Gogol en aquesta obra? Hi ha alguns mecanismes que utilitzi per buscar les rialles del públic?
Sobretot l'ironia. Uh-huh. Fa servir, és un humor irònic. O sigui, i de fets, no? De fets que realment són dramàtics, però com que són presentats en forma de caricatura, doncs queden una miqueta humoritzats, no?
Mm-hmm. Està tot exagerat, no? També els equívocs, els embolics, no?
Sí, és això. Equívocs, mm-hmm. El principal equívoc és aquest. Mm-hmm. Hi ha dos equívocs. El primer, el fals inspector, que es pensa que el governador es presenta a la fonda a buscar-lo per anar-lo a detenir, perquè ella porta dies a la fonda i encara no ha pagat ni una factura ni res, i l'equívoc que pateixen la gent del poble amb aquest suposat inspector, no?
Explica'ns també qui dirigeix aquesta comèdia i quins actors i actrius veurem a dalt de l'escenari, en aquest cas, a la Basca.
La direcció, com que aquesta home la posa en escena al grup Tatxa, uh-huh. La direcció és a càrrec de l'Antoni García. Uh-huh. Llavors, aquí, d'actors i actrius, doncs veureu un Jordi Porta, el Jordi Porta, que fa el paper de l'inspector, uh-huh. El Manel Madriles, que fa el seu criat, jo mateix que faig el governador, veurem el Ramon Renyer, veurem l'Antoni Pla de Vall, el Francesc Teruel, uh-huh. Veurem també el Jordi Amat, una Núria Rocamora, una Esperança Vegas, Sandra Clapés, Maria Carme Guillem, en fi, una bona colla.
La crem de la crem,
sí, més o menys. Llavors també hi ha una miqueta de música, hi ha s'ha muntat una miqueta de coreografia i una miqueta de música, doncs, sobretot a nivell de pròleg, per explicar una miqueta i per anar a l'obra, i llavors també a la cançó final de la salutació.
En aquesta obra, el personatge que representaria que hauria de fer justícia i que ho ha d'esclarir tot, que ha d'investigar, que seria l'inspector, resulta que també és, ara ho comentàvem, un miserable que s'acaba aprofitant de la situació. Llavors, tot això, a què porta? S'acabarà descobrint i portarà un gran caos, un gran sarau?
No. Realment no es descobreix res. Quan el suposat inspector se'n va del poble dient que tornarà demà, perquè en teoria s'ha promès amb la filla del governador i ha de tornar demà, doncs ja per parlar de casaments i tot, tothom està content, perquè com que cadascú pel seu compte ha anat untant en aquest fals inspector, ja saben que no denunciarà res, que no despertarà cap portela tot el que passa a l'hospital, que no es neteja, que no escamparà el que fot el jutge, que cria bestiar en les grans sales del jutjat, no destaparà els professors completament idiotitzats que hi ha a l'escola. I senzillament hi són, perquè són parents del director de l'escola. Ells estan contents perquè tot això ningú no ho sabrà, perquè han aconseguit, en teoria, callant l'inspector.
I no s'acabarà destapant, això.
I no s'acabarà destapant, no. Això només ho sap el públic, diguéssim. No ho sabrà ningú. I llavors, al final, quan tots ja estan, diuen, bueno, ja està, ja podem respirar tranquils, llavors se n'assabenten que era fals, que era un fals inspector.
Explica'ns quins dies podrem veure aquesta comèdia, l'inspector general a la bàscula, i quins altres muntatges preveieu fer a continuació al teatre?
Sí, mira, l'inspector general l'estrenem el diumenge 26 de setembre. Aquest diumenge 26 l'estrenem. I llavors la farem cada cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, fins al diumenge dia 17. El els divendres a les 9 del vespre i els dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. Altres muntatges que prevíem fer és, per Nadal, estrenar una obra molt divertida, que es diu Masters. Masters, se sent veu de canalla de bons que són els teus nets. No sé si perjudiquen molt la gravació.
Tranquil, ens fem el càrrec que també has de fer d'avi, Carles, i que acaba de començar el curs i tens una responsabilitat aquí també, no et preocupis.
Doncs aquí per Nadal tenim la intenció d'estrenar una obra molt divertida que es diu Masters, que ja l'havíem fet a la Bàscula. Temps enrere ja em sembla que a la segona temporada d'Existir Nosaltres l'hem fet, que és un autor local que es diu Gavi Ruiz. És un xicot que també és actor i pallasso, i a més resulta que també escriu obres. I aquesta és divertidíssima. És una tonteria, una solemne tonteria, però que fa riure tant que va a venir-la a veure. Màsters. I són tres graduats de postgrau que s'han de veure un màster i estan allà amb el catedràtic i fa qui podeu leer. No puc explicar res més, perquè és hilarant, tot ell és hilarant, amb molt llenguatge gestual i amb un final completament inesperat.
Ens anotem aquesta comèdia i moltes gràcies per atendre'ns al programa, Carles, i molta merda per l'estrena a finals de setembre d'aquesta famosa peça de Nikolai Gogol, l'inspector general. Molt bon vespre. I a continuació, Infiltrats, la secció a reportatge de l'Adrià García, que avui s'infiltra al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta.
Després de l'èxit que va tenir Tarzan la temporada passada, el Teatre Sant Vicenç la torna a programar per aquest mes de setembre i octubre. Ara mateix estem infiltrats en els últims assajos abans de l'estrena. M'acompanyen alguns dels actors i actrius i tècnics de l'obra. Anem a veure què ens explica. Endavant!
Bé, doncs ara m'acompanyen alguns membres del cos de ball. Què suposa per vosaltres poder tornar a pujar a dalt del teatre?
No sé, és una sensació bastant, no sé, reconforta pel fet de que a mi m'agrada tot aquest món i, no sé, és una sensació... No es pot... Sí.
Després de tot el temps de la pandèmia i tot, que pràcticament no és només no pujar a l'escenari, sinó que no havíem trepitjat el teatre durant molt temps i quan vam tornar a pujar va ser, doncs... A part de l'eufòria també és això, que és tan gratificant, és com que és com casa nostra. I llavors ara també, després de l'estiu, tenim moltes ganes de tornar a pujar i donar-ho tot.
I heu anat assajant durant aquest estiu? O com us heu compaginat?
El projecte es va acabar en el seu moment a l'abril i des d'allà no hem tornat a assajar i hem retornat a assajos ara al setembre.
I a nivell tècnic hi ha hagut algunes modificacions en els balls o s'han mantingut tal qual?
Sí, hi ha hagut alguns, no molts, però sí, en algunes coreos hi ha hagut uns petits canvis, però que res, ens ho hem après i vull dir, no s'ha posat cap mena de problema, simplement una mica més d'esforç, però ja està.
Bé, doncs ara estic amb la directora vocal, l'Anna. Què suposa per tu poder tornar a fer aquesta obra aquí al Sant Vicenç?
Doncs, bueno, suposa un plaer després de tant temps parats i, bueno, pues... Bueno, em sento molt afortunada de poder tornar al teatre, de poder tornar a ensenyar i poder gaudir amb ells, no?, a l'escenari.
Heu anat assajant durant l'estiu o heu fet un peron?
No, hem parat, però realment tots els actors i cantants estan superconscienciats, han estudiat moltíssim pel seu compte i estan a tope, amb els tres assajos que portem van a tope.
Hi ha hagut alguna modificació a nivell vocal?
No, segueix estrictament, sí, estrictament el que es feia.
Bé, doncs ara estic amb el Toni García, que fa paper de Kercha. Què suposa per tu tornar a poder pujar a l'escenari després d'aquest temps de peron?
Home, pues, realment és... ho prenc amb moltes ganes, sincerament. Pensa que hem estat en aquest moment de peron, com tu dius. Vam com fer l'estrena, com tu saps, ja fa uns mesos, abans de les vacances. Va ser molt precipitat perquè si bé no vam poder assajar i aquella estrena va ser doncs, una cosa com molt emocionant perquè va anar molt justos de temps. Però ara, després d'aquell moment, després de les vacances, ara agafem aquesta nova temporada del Tarzan. Jo penso que molt més preparats i amb una obra molt més rodona, molt més completa del que havien ofert fins aquell moment.
I ara, parlant, com que deies que havíeu tingut poc temps que amb la primera estrena, amb aquesta nova reestrena heu intentat desenvolupar encara més els personatges o has canviat coses de comparació amb el que havies fet a l'anterior actuació?
Lògicament, a l'haver-hi més interrelació entre els personatges s'ha enriquit la relació del guió. És a dir, que lògicament sí, ha hagut una evolució. Penso que és una obra molt més directa. Penso que a nivells emocions serà una obra que al públic li agradarà molt i penso que és una obra per venir per disfrutar però també per emocionar-se. Penso que la gent que vingui s'aportarà un record més del que ha vist sinó del que ha sentit.
Doncs bé, doncs ara estic amb el Miquel Ribas, que és un dels directors de Tarzán. Què ha suposat per vosaltres poder tornar a fer aquesta obra en els escenaris?
Bé, nosaltres l'any passat vam veure que Tarzán va tenir molt èxit i tot i estar en aquestes restriccions tan estranyes i tan canviants durant el temps, Tarzán va tenir molt èxit, vam omplir gairebé totes les funcions, o sigui que vam fer gairebé el 100% de l'entrada i això va fer que ens plantegéssim juntament amb la junta del centre doncs, tornar-ho a repetir perquè tota la gent que es va quedar sense poder-la veure pogués tornar i pogués gaudir del que és l'espectacle.
A nivell tècnic hi ha algunes modificacions de l'obra en comparació amb l'actual?
Sí, òbviament a mesura que vas fent l'obra te'n vas adonant de petits errors i que jo crec que aquesta nova reposició serà, bueno, ens servirà per poder arreglar tots aquests petits errors que nosaltres vam veure i que nosaltres vam poder percebre i per tant creiem que és una versió millorada, una versió amb tots aquests errors polits i creiem que és molt positiu doncs, per poder fer un pas endavant amb aquesta obra.
I a nivell de personatges també heu intentat desenvolupar-los una mica més, els personatges? O...
Sí, nosaltres el problema de fer-ho ara al setembre és que clar, la gent se'n va de vacances, per tant, tema assajos i tema tot això no ho hem pogut fer massa perquè clar, la gent està fora, vull dir que anem una mica com a correcuita també, per tant això ha fet que ho hem de fer bastant similar a la temporada passada, però ja com t'he dit, amb aquests canvis, amb aquestes petites modificacions i també crec que havent fet 10 funcions, els personatges ja tenen el personatge més interioritzat, per tant el poden desenvolupar molt més i poden trobar-hi molt més joc.
Com espereu que anirà aquesta reestrena de l'obra de Tarzán?
Jo crec que bastant igual, anirà bé i bueno, nosaltres ho donarem tot, així que...
Anirà, home, esperem que superbé, la veritat, tant per part nostra com per part del públic, ara que els teatres poden estar omplerts al 100%, doncs, bueno, almenys aquest ja han tret, totes les botagues ja estan disponibles, així que esperem que també el públic vingui a tope a disfrutar amb nosaltres i ja està, això.
Doncs espero que vagi millor que la primera, perquè tothom us ho ha agafat amb moltíssimes ganes, estem tots com molt cansats de tot aquest temps que portem aturats, no? I la gent s'ho ha agafat amb una il·lusió i unes ganes que sorprèn, la veritat. O sigui que jo estic convençuda que anirà millor.
Jo penso que anirà molt bé, perquè hi ha hagut molta gent que s'ha quedat amb ganes de la primera vegada. És una obra que té tirón, és una obra que, repeteixo, agrada molt, és una obra per tothom i és una obra que mou molt sentiment, és una obra molt viva i que arriba molt al sentiment de la gent.
Home, jo espero que vagi igual o millor que l'abril-maig de la temporada passada, perquè bé, bueno, vam fer un 100% d'ocupació i per tant creiem que podem fer-ne un altre 100%.
Parlant dels nostres oients, què els diríeu per convèncer-los que vinguin a veure Tarzán?
Doncs que és una obra que aquí a Sabadell no es veu molt perquè té música en directe i en els músics tocant en el moment, que vulguis o no, crea una sensació diferent tant dalt com baix de l'escenari, et permet viure-ho més i estar més a dins. Té alguns punts així molt únics com aquest que els fa una obra especial i que val la pena venir-ho a veure.
Doncs que és un musical obert a tothom, que els nens s'ho passen molt bé però la gent de totes les edats també, vull dir, està comprovat, es van quedar sense entrades molta gent, o sigui que els convidaria que vinguessin i que, bueno, que gaudeixin de l'espectacle, que per això estem aquí.
Jo els diria, doncs això, no?, que aprofitin per venir a veure un espectacle tan maco com aquest i jo crec que el punt fort d'aquest espectacle, a part de tot el muntatge i a part de tota la interpretació, el que és el punt fort és la música en directe, és un musical amb música en directe, amb una banda que toca aquí mateix, a baix de l'escenari, són 8-9 músics, i crec que és una experiència molt maca, molt immersiva, sobretot, i que val la pena veure-la.
D'acord, moltes gràcies. Bueno, us deixaré doncs, que seguiu muntant tot això, que veig que aneu molt atrafegats amunt i avall, no?
Sí, ja és el que t'he dit. Vull dir, com que no hem pogut fer massa assajos, anem una mica a correcuita, però jo crec que arribarem bé i estarà tot perfecte per l'estrena.
D'acord, moltes gràcies.
Igualment, merci.
Avui, per començar la temporada, també hem volgut convidar al programa via telefònica el regidor de Cultura, el Carles de la Rosa, i és que, a banda de presentar-se les propostes teatrals dels teatres privats, entitats, grups i companyies, també cal parlar de la programació que hi haurà als teatres municipals, dels muntatges d'arts escèniques que vindran a Sabadell, ara que sembla que comencem a sortir de la pandèmia definitivament i que el panorama cultural millora substancialment. També volem parlar amb ell sobre el present, sobre els principals reptes que tenim ara mateix a nivell teatral i sobre el futur, perquè cal preparar la ciutat de Sabadell pel 2024, quan esdevindrà capital de la cultura catalana. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, bon vespre i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon vespre, gràcies per convidar-nos.
Doncs comencem per l'avui, parlant de l'avui. En quin estat es troba la cultura a la ciutat, el teatre, però també tota la resta de disciplines, després de tantes onades de pandèmia, de tantes normes i de tants tancaments? En quin estat d'ànim tenim els principals actors culturals locals?
Aviam, el que està clar és que tothom té unes ganes boges per recuperar la normalitat, tornar a recuperar l'activitat que teníem el 2019, bueno, 2020, abans de començar amb la pandèmia, que sentíssim a parlar de que ens havíem de confinar i que no pensàvem que serien 15 dies després que estàvem quasi ja li portem gairebé 2 anys. El que està clar és que tothom té ganes de recuperar no només l'activitat, sinó també els públics, els espais propis, aquells espais que són els espais naturals de tots, els convencionals, els aforaments sense restriccions, els elencs sense restriccions, les activitats sense també que hi hagi restriccions. Tothom està en aquest punt ara, la paciència s'està acabant i cada vegada costa més gestionar la frustració que genera, sobretot en determinades activitats que estan vinculades, per exemple, doncs, a activitats que necessiten interaccions més directes, amb moltes aglomeracions de persones i que evidentment, doncs, ens porten constantment al no o reinventa't, busca una altra manera, una altra fórmula, un altre model. I això, doncs, en aquests escenaris no sempre són satisfactoris, no? I la Festa Major, per exemple, és un exemple claríssim.
De tota manera, de cara a aquests propers mesos hi ha una mica més d'optimisme per part de les entitats i també des de vosaltres, des de la regidoria.
Veient que els esdeveniments se situen a la ciutat, encara que sigui una ciutat tan gran com la nostra, hi ha 216.000 habitants, si tu situes esdeveniments aïllats en caps de setmana, per exemple, com el cas de l'Ambassa, que és un dels esdeveniments més massius que ens vam atrevir a fer al juny d'aquest any, tot és possible. Llavors, a partir d'aquí, doncs, les platees, quan fem una òpera, a la Faràndula, els concerts sinfònics de molt èxit, ara que vindrà, per exemple, a Sergio Dalma, són moments que els podem atendre perfectament perquè la ciutat està en un estat relaxat, està en el seu dia a dia normal i succeeix aquell esdeveniment puntual, amb una sorapa en algun esdeveniment esportiu, amb algun cultural, algun esdeveniment social, però no és l'estat d'agitació de la ciutat d'una Festa Major. Per tant, tothom veu clarament que podrem recuperar el pols, que podem tornar a trobar tot el que són activitats de tot tipus. Podem tornar a veure musicals, podem tornar a veure concerts, podem tornar a veure òperes. De veritat, de fet, la temporada passada amb moltes restriccions es van poder fer també. Podem seguir veient teatre i cada vegada estarem més en la normalitat. És cert que ens hem instal·lat molt amb totes aquestes noves mesures, que les hem assumit, però ara ja comença a venir molt de gust que es vagin acabant. I a més, encara, ara, com que tenim molta més laxitud en alguns temes, hi ha moltes contradiccions visuals que generen les normatives que arriben de Procicat, que la gent no acaba de digerir facilitat tampoc, no? Però jo crec que cada vegada estem més optimistes.
Doncs parlem precisament d'això, de les mesures. A nivell de normativa, a què s'hauran d'adaptar concretament els teatres aquesta temporada o almenys aquests primers mesos de temporada, a nivell doncs, d'aforaments, de distàncies, d'entrades i sortides del públic, de tot això?
De moment estem en la mateixa situació que estàvem al mes de juny, quan vam tancar temporada. Seguim amb altres coses. De moment només ha canviat el tema d'aforaments en el culte religiós i en el que serien les trobades interpersonals. Nosaltres seguim tenint el 70% d'aforament. Hem de tenir la distància que està establerta. Evidentment, el 70% d'aforament depèn de si les distàncies són unipersonals o són de grups bombolla. Sempre això ens afecta a l'hora de situar a les entrades. Els grups, això sí que és veritat, ara doncs, tindrem més problemes perquè sobretot el teatre amateur pugui assajar i pugui trobar-se el de l'escenari en concentracions més grans, Hem après a fer antígens, hem après a portar mascaretes, hem après a situar-nos d'una altra manera. Ja els protocols d'entrada i sortida són estan molt assumits, tothom, evidentment, és molt cívic i civilitzat i els utilitza molt correctament. Encara tindrem dels problemes com no poder utilitzar la guardarropia o no poder posar merchandising, encara, en els vestíbuls per no provocar aglomeracions, temes de servei de bar, càterings, tot aquest tipus de coses encara estan en aquest lloc. I, evidentment, doncs, en el cas del tipus professional, les coordinacions empresarials encara són complicades perquè s'han d'establir doncs, circuits d'entrada, sortida, arribada, antígens, PCR, és tot més difícil, diguéssim, no? Però, evidentment, hi ha tantes ganes que s'espera.
I imaginem que aniran millorant aquestes mesures.
Esperem que sí, perquè de veritat que seria molt interessant que poguessin, almenys, jo com a equip de govern ho diem, i a la Servei de Cultura, tenir una part del mandat que sigui normal, entre cometes, que no haguem d'estar constantment jugant al gat i a la rata amb la Covid i buscant solucions o reinventant-nos.
L'esperada normalitat, oi?
Exacte.
Parlem de la programació. Quina programació hi haurà prevista als teatres municipals durant aquests primers mesos de la temporada i quins espectacles i companyies, resumidament, vindran a Sabadell i en quins espais els tindrem?
Tenim la xarxa de teatres municipal, com sempre, a disposició de la ciutadania, segur que són Faràndula Principal i Estruc, i la sala, encara per desgràcia, el sistema de ventilació forçada que ens demana el protocol de Covid, ara mateix no l'hem pogut resoldre perquè demana una obra important, que li cal un projecte, li cal un pressupost i estan treballant el tema. A l'Estruc ho vam poder resoldre posant una maquinària annexa, tant a la vela com en el teatre, però a la sala, com que aquesta maquinària quedaria a l'abast de tothom al carrer, també és possible situar-ho en un altre espai, doncs no seria segura. I de moment la sala passa tota la seva programació al teatre principal i continua amb el cicle de la sala fora de la sala, però que evidentment no podia quedar-se de la ciutat de Sabadell sense la programació familiar i infantil. Si parlem bàsicament del que seria teatre, ens trobaríem amb propostes molt interessants. Per exemple, aquest any fem una aposta per un quilòmetre zero d'amfiteatre del Tom Colonel amb l'espectacle Lega, que es faria el 2 i 3 d'octubre en el saló principal. Fem el saló perquè si aquí hagi pogut gaudir de l'espectacle ja en l'auditori de Sol i Padrís de Sant Oleguer, doncs ja va veure que és com un ring a quadrilàter, per tant, és un espectacle de 360 graus i no tenia sentit fer-ho en el teatre. Necessitava, a més a més, d'un ambient proper i una certa intimitat i, per tant, hem buscat que sigui dintre del teatre principal, funcionarà igual amb venda d'entrades per cubing i tot igual, però funcionarà en aquest espai, que és una aposta també una mica diferent. El 17 d'octubre tindrem l'Onclemania, que és una de les espectacles, diguéssim, una mica estrella d'aquest any, d'aquesta temporada, tenim és una producció de teatre i temporada alta amb un anem espectacular sobre el text de Chekhov. Tenim el Julio Enrique, l'Ivan Manet, la Raquel Ferri, Lluís Marco, la Carme Sansa, la Julia Tullol, perdó, i després sobretot la sabadenca Anna Güell, que està en l'anenc. El 31 d'octubre tindrem els 53 diumenges, que és la comèdia de Cesc Gai, que està mateix a la Romea, si no m'equivoco, que està protagonitzada pel Pere Quilloé, que també és un espectacle molt interessant. El 3 de desembre, tot això en el principal, tenim Sweet Talk número 6, de Les Impossibles, que són la Clara Pella i la Lina Pella. És un espectacle que toca un tema molt silenciat, que per la nostra societat, que és el trastorn obsessió compulsiu, i és un espai de concert, espectacle, amb moltíssima poesia, per tant, molt, molt interessant. Després acollim tota la programació també a la principal de la sala Miguel Hernández, que aquesta la desvetllarem en el moment que l'equip de la sala ens l'expliqui. S'estén el 24 d'octubre i també acull el festival El Petit. Aquest any ja no serà el més petit, sinó serà El Petit, això el mes de novembre. I després també tenim moltes propostes de música, de cambra, de música moderna, flamenc i música sinfònica. Després també tenim, evidentment, dintre de les arts escèniques, la proposta de la Fundació de la Catalunya en la faràndula de Sevilla, que és de Rossini. És la primera proposta que fan de la trilogia que cada any ens donen i que se'n va després de gira per tot el territori català. Per tant, Sabadell fa una tasca en aquest sentit des de la FOC molt important de proporcionar aquest servei a tot el territori de Catalunya. Després també tenim una nit amb el McLaren, això anava faràndula ja, que serà el 30 d'octubre, una vetllada, evidentment, que serà molt màgica. Tenim una gran notícia, Joventut de la Faràndula torna, i torna a l'Odem amb la Blancaneus i els Set Nans, i després també el desembre i els Pastorets. I després, si ens n'anem a l'estruc, jo estic ara, m'estic saltant tot el que és, sobretot, amb música, que els concerts sinfònics, la banda de música de Sabadell que farà el concert de bandes sonores de pel·lícules, tenim el de dibuixos animats, tenim el tribut a John Williams també de la Sinfònica, tenim molts espectacles de música que estan molt bé, tenim una nit de flamenc que també serà molt, molt interessant i que creiem que és bueno, és una de les nostres intencions, que recuperarà el flamenc en la programació com un tema habitual. En aquest cas serà el 12 de desembre, que serà un espectacle que es diu el flamenc, amb dos cantadors i una cantadora. Després, a la faràndula, a la part de l'estruc, tindrem el que seria dansa, Hacemos que, como que bailamos, de la companyia Una i una dansa. També tenim el certamen coreogràfic, el 16è certamen coreogràfic de la companyia Petit Món i Estruc, i l'Iacan Dansa, que ens porta una exposició, Lázaro, que és un espectacle de text de la companyia Teatre Gamoc, molt interessant, que barreja molts elements de hip-hop i de modernitat sobre el text de la Fèria de Tormes. Després també tenim Residència Zero, del col·lectiu Diego Tarde, de dansa, les càpsules de circ habituals en el bar de l'Estruc, Mentir lo mínimo, que és de la companyia Alta Gama, que també és circ, un musical en l'Estruc, que no és habitual, creació de Sabadellenca, que suposo que ja n'esteu molt ben informats, que és el Leeds i el musical, que és un dels espectacles que, malauradament, havia d'haver presentat al Teatre del Sol aquest novembre, però a causa de la situació que té actualment no ens era possible. Aquesta companyia va fer una aposta molt important tant en l'adquisició dels drets com de tota la producció, i ens va semblar doncs, que era necessari que donéssim el suport i que tinguéssim almenys la capacitat de poder presentar l'espectacle, estrenar-lo i fer venir programadors, tenir vídeo, teaser, fotografies i etc. Tindrem també el Festival IF, que és un festival molt important, que és la seva quarta edició, que hi participa l'Estruc, l'Antic Teatre, Terrassa Arts Escèniques, la Sala Hiroshima, la Sala Arts Santa Mònica, i tenim el petit, de la sala, que el faran també de l'Estruc, Sopa de Pedres, que torna de nou a Runa Teatre, perquè l'hem pogut gaudir sempre amb plateres i aforaments molt petitons, i això és una llàstima. I després tenim tota la part de Mediastruc i les visuals, que encara no hi entro en detall perquè m'estic deixant moltes coses, m'estic saltant moltíssimes coses perquè és una programació bastant intensa d'aquí al desembre.
Molt bé, molt bé. No sé si s'ha hagut d'innovar molt o s'han hagut de fer moltes filigranes a l'hora de programar per poder fer el màxim de coses possibles quan encara estem en un moment que estem precisament sortint de la pandèmia. No sé si des de la regidoria s'han hagut de pensar estratègies per poder programar més i millor, no?
Superada la Festa Major d'enguany i superada la Festa Major de l'any anterior, que vam estar fent amb el cicle de l'espectacle durant tota la temporada. Per tant, que això volia dir programar molts espectacles en espais no convencionals de forma simultània, convivint amb la programació estable, ja no és tan complicat. Ara sembla que la pandèmia s'ha estabilitzat i que quan arriben les onades noves, que esperem que la siguin, no les sentim a dir, a demanar, els teatres no tanquen, els aforaments no baixen i les interaccions en aquests espais encara han demostrat que són segures i, per tant, ens respecta. Tot i que les teatres estan sol·licitant de forma col·lectiva al govern de la Generalitat que, sisplau, tornin a situar les plateres a tratar amb un aforament a màxims, no? Però si això es manté i s'estabilitza així, de moment no estem fent coses molt estranyes. Sí que és veritat que, per exemple, muntar una òpera en una faràndula o portar un musical, com farem després amb el joc de la faràndula, comporta que el backstage s'ha de reestructurar completament per temes de seguretat i això fa que coses molt, molt, molt exòtiques succeeixin. I hem hagut de realitzar doncs, inclús adaptacions de part dels espais, els hem hagut de rescatar, pintar-los, també a sostres, i etc., intentar posar mobiliari nou doncs, per millorar el màxim del backstage, que tingui la màxima capacitat d'acollida de persones i que sigui el més confortable possible.
Doncs sobre el tancament inesperat del Teatre del Sol, que ara abans ho comentaves, com valoreu des de la regidoria que Sabadell hagi perdut un espai teatral tan important, que formava part doncs, de la Sabadell Teatre Associació també, que acollia molts muntatges diversos, externs i propis, amb actors i actrius molt potents de la ciutat, com ho valoreu aquest tancament?
Doncs és una pèrdua absolutament irreparable i de moment encara no és oficial i encara ens estan treballant i estan treballant nosaltres amb ells també, els hem ajudat en tot el que ens està possible. Però clar, és una pèrdua, jo l'equiparo en el que va succeir en el moment anterior amb l'Aliança Francesa, o potser inclús de part de tenir certos més dolorós encara. No? És un projecte que jo crec que ens ha tocat a tots d'alguna manera al llarg de la nostra trajectòria. Totes les persones que han estat vinculades a les defes sàniques sanadellenques hem passat pel tot el sol en algun moment determinat i hem gaudit del seu projecte, de la seva instal·lació i de la màgia que té aquest espai. I, per tant, aquesta regidoria, per exemple, una de les coses que teníem molt clares era la funció absolutament indispensable que estava fent ara mateix amb el seu sistema de tres sales de programar productes de quilòmetre zero a Sabadellenc que no tenien, per exemple, l'ITZI, no? Que no tenien un espai d'exhibició. Malgrat totes les sales d'exhibició de gestió privada que hi ha a la ciutat, el Teatre del Sol doncs, tenia una capacitat especialment important i això, evidentment, ara passarà doncs en altres sales, la Cortera, la Bàscula, l'Alternativa, l'Espai Foc, la Belles Arts, el Cabo Urpí, etc. I me'n deixo, perquè Sant Vicenç, Estiervo, també estan dintre d'aquesta línia. Evidentment, el Teatre del Sol ens està donant un producte molt bo. Ara també teníem incorporada un tema molt interessant, que és Love Barcelona, portar espectacles que estaven a punt de ser estrenats a Barcelona per fer primers tastets de públic a comarques, diguéssim. Sí. I això és un tema que això en el moment anglosaxó es porta moltíssim, de fer aquests testos primer en ciutats menys compromeses i després portar-ho a la gran capital i entrar-ho dintre el sistema de teatre diguéssim professional. I per tant, tot això que estàvem fent era meravellós, perquè, bueno, evidentment, el projecte de Teatre del Sol ara mateix anava a tenir un producte propi, però podia donar aquest espai a totes aquestes companyies. Això, ara mateix, no hi ha un lloc a Sabadell, no hi ha una instal·lació, un espai que pugui acollir tota aquesta capacitat que estava tenint, tot aquest gran valor per les síndiques que comportava. Per tant, des de la residència ho veiem molt malament. Sincerament, ho veiem molt malament i ens agradaria poder-los ajudar més.
Us volíem preguntar també què podem fer precisament per evitar més tancaments com aquest i més aviat per afavorir l'aparició de més espais, de nous espais on poder acollir tots aquests muntatges i en definitiva més teatre. Com ho podem fer per guanyar espais, per guanyar llocs?
Ho hem de fer creant moltes aliances, molta complicitat i sobretot ara no vull fer publicitat de coses que nosaltres estem treballant, però el projecte Sincronitzat sorgeix en part per això. Quan vam crear l'APP i tot el projecte que comporta darrere, el que preteníem era que justament constel·léssim totes les energies que s'estaven donant a la ciutat. És molt singular que una ciutat de 216.000 habitants, per més important que sigui una ciutat molt important dintre del territori català, tingui una xarxa de 4 teatres, 2 centres de creació artística. Això no és gens normal. Nosaltres ho tenim i n'hem de ser conscients. I, a més, aproximadament 15 sales de gestió privada que totes alhora ofereixen programació a la ciutat de forma simultània i estable. I a més, a part, hi ha altres locals d'oci nocturn que també estem intentant incorporar dintre per la seva part cultural, diguéssim, dintre d'aquesta constel·lació, que també ofereixen música en viu. Si tot això s'orquestra correctament, si ens posem d'acord sense ser intervencionistes els uns amb els altres i sense que ningú se senti fiscalitzat per ningú, si això es posés d'acord, realment la programació de la ciutat seria inabastable. És a dir, una persona que visqui a Sabadell, que visqui a Sabadell o que visqui tot a Sabadell, obrir, per exemple, una aplicació com Sincronitzats, no sabria on què triar. I si, a més, aquestes sales permeten que la programació sostingui durant 4 setmanes, 3 setmanes, llavors és meravellós, perquè tens moltíssima oferta. Per tant, si tots ens protegim en aquest sentit, això és vital, que ens donem visibilitat, que ens reconeguem com a ciutat molt creativa i amb molta potència de programació, i sobretot el que és molt important també és que totes aquestes iniciatives privades no arribin a l'obsolescència. És molt, molt important. Quan tens una instal·lació com aquesta, tu pots fer la inversió d'admissió de la sala, que ja costa prou, que és dotar-la de la infraestructura necessària i de les llicències i de tot el que demana l'ús de l'espai, però després s'ha de buscar la manera que això no arribi a obsolescència. I en el moment que, per exemple, projectes com el del Teatre del Sol es tornen imprescindibles a la ciutat, de seguida, a nivell municipal, i això fa molts anys que s'hauria de fer, perquè ara ja estem en una fase molt complicada, de seguida, treballar per, si és necessari, doncs, arribar a convenis, complicitats més en nivell administratiu, que permetin que el projecte es consolidi i que, sobretot, no decaigui, perquè l'skyline cultural que comporta la producció, en aquest cas, les escèniques de Sabadell, és molt, molt, molt important. però que caigui qualsevol cosa d'aquest perfil és molt dolorós. I per tant hem d'intentar aconseguir que tothom estigui molt, molt al dia de tot, de llicències, de modelacions que s'han de fer, mantenir tots els sistemes d'alarma, d'extinció, d'indifugació, tot que estigui constantment al dia i, sobretot, també parlar-ne molt amb l'Ajuntament si és necessari, buscar la manera que puguem establir ajudes o maneres de que aquestes sales vagin fent aquests manteniments i estiguin constantment actualitzades. Això és molt important.
Passant per la Festa Major de Sabadell, com s'ha viscut aquesta primera mostra d'arts escèniques a la plaça Frederic Mompou, amb obres de teatre i de microteatre de tot tipus de quilòmetre zero, amb muntatges locals? No sé si tindrà continuïtat, si es vol perfeccionar de cara a properes edicions.
Descarament ha de tenir de continuïtat. És molt important que això no només no sigui la llavor d'alguna cosa que d'alguna manera tornin al tema que estava dient abans, constel·lem. Abans parlava de constel·lar les sales d'exhibició, que són aquells espais que mostren la feina de les companyies. En un espai així el que fem és, d'alguna manera, articular les companyies entre elles. Que es coneguin, que entrin en contacte, que sapiguem de l'altre, que ens estimem, que ens faci il·lusió, que sentim admiració i enveja sana pel que fa al company, que no ens contraprogramem, que ens complementem programacions, i això trobo que és tan enriquidor que no només no ho hem de perdre, sinó ho hem de fer evolucionar al màxim. És un espai que era molt fent, tu entraves allà dintre i hi havia paus, hi havia molta tranquil·litat, estava tot superben organitzat, és pràcticament tot d'autogestió per tota una sèrie d'entitats i companyies de la ciutat que així ho van decidir. Se'ls va fer la proposta des de la regidoria perquè hi havia un clam popular al 2019 de que recuperessin les arts escèniques i molta gent inclús m'interpel·lava com a regidor, vostè que ve de les arts escèniques, sisplau, faci alguna cosa perquè tenim una Festa Major. Doncs, evidentment, era clar que s'havia de buscar la fórmula. No era fàcil i aquest format serveix. A mi em recordava una mica un petit comitè al Can Borràs dels anys 80, aquelles mostres de teatre que es feien. Inclús ara volem parlar amb tot el sector que hi ha participat per fer-los propostes noves, intentar que això no només succeeixi un cop a l'any, sinó que hi ha altres moments, altres efemèrides que seria molt interessant que això pogués activar-se. I a més, aquest format de tasteig de microteatre ens dona doncs, una manera molt àgil que tot pugui succeir. I no descarto que això pugui ser també la llavor de mostres o concursos que s'han perdut a la ciutat i que en el futur estaria bé que tots anem a recuperar. Mm-hmm.
Doncs precisament sobre aquests concursos, certàmens, festivals, no sé si es pretenen engegar noves iniciatives d'arts escèniques o teatrals, precisament per crear més múscul cultural de cara al 2024 amb aquesta capitalitat cultural catalana. No sé quins passos s'han de seguir a partir d'avui, a partir d'ara i fins al 2024, com s'està procedint amb tot això.
Amb l'exemple, jo crec que absolutament impecable, del que s'ha fet en el Frederic Mompou aquesta Festa Major, i partint d'aquest exemple, com per fer-ho després en altres models, diguéssim, en altres formats més amplis, jo crec que primera és que la gent no tingui por ni sigui escèptica de trobar-se entorn d'una taula per parlar, companyies professionals, companyies amateurs, entitats, formacions de tot tipus, col·lectius, que vegin que és útil i que, a més, és un encàrrec molt, totalment tangible i totalment real, realista. No estem parlant del sexe dels anys, estem parlant de millorar les arts escèniques de la ciutat. Mm-hmm. I, per tant, si entre totes i tots ho treballem, poden sorgir una mostra de personalitat de nou que es va perdre a finals dels anys 90 i que va ser una llàstima perquè donava moltes oportunitats a molta gent d'una manera molt interessant. A més, podies fer, per exemple, en aquell cas, tres funcions al llarg d'un cap de setmana sencer, tenies tota la promoció, tenies roda de premsa, tenies programadors que et venien a veure. Hi havia una manera de tenir molta visibilitat i es feia en equipaments que en aquell moment tenien menys equipaments com a casa de Terapart, i tampoc no cal fer una superproducció. I tenim molts espais a la ciutat que poden servir. Mm-hmm. I estaria molt bé. Voldríem recuperar també, això és un projecte que de cara al 2024 ens agradaria molt, recuperar el certamen Premi Ciutat de Sabadell, de dramatúrgia, per creació de textos nous, i esperem que també adaptacions i traduccions, que tindria tot un recorregut molt interessant a través del Premi, a nivell de publicació, com a nivell de poder crear la producció i estrenar-la, i després intentar que això tingui una distribució també, que es pugui per tant veure fora de la ciutat de Sabadell. I creiem que en aquests elements podem aconseguir, per tant, que hi hagi una potenciació important. Tenim molts grups emergents, moltes persones que estan vinculades a entitats i formacions que abans eren molt joves i que ara s'estan formant a Barcelona això ja hem parlat altres vegades, que ara tenen, a Barcelona on sigui, vull dir que tenen una formació molt solvent, molt potent, tant a nivell actoral, com de direcció, com de dramaturgia, figurinisme, escenografia, construcció, temes tècnics, etc. I totes aquestes persones i companyies han de trobar la manera de trobar espais d'exhibició i fórmules per mostrar-li a la ciutat que han aparegut, trepitjant molt fort, i que tenen molt i molt talent. I això s'ha de poder situar, perquè realment això es diu relleu generacional i és el més important, que també ho vinculo a la pregunta que m'has fet abans de les sales. El relleu generacional és vital. Si no el fem, ens extingim. I estan condenats a l'extinció. Per tant, les sales també, que són de gestió privada, necessiten trobar relleu i que el projecte esdevingui més enllà dels seus generadors i els seus creadors. Això és molt important. O sigui, la sala vol tenir futur i vol tenir continuïtat.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta conversa, Carles de la Rosa, regidor de Cultura de la ciutat de Sabadell. Anirem parlant d'aquests reptes que tenim per endavant i d'aquesta temporada postpandèmica, que esperem que ens porti moltes, moltes alegries, moltes emocions i grans històries damunt dels escenaris de la ciutat.
Fins la propera, moltes gràcies, fins ara.
I saludem, com cada dimecres, via telefònica, a la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que al programa d'avui ens porta dues propostes de teatre de la capital de Barcelona, dues propostes a dos grans teatres amb molt bons intèrprets, dos textos molt interessants i ben dirigits. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, Marcel. Què tal?
Molt bé, molt bé. Dos grans muntatges per començar la temporada forta, eh?
I tant, que sí. Mira, he començat la temporada amb una oferta, començant per la primera, que ja tenia entrades per la temporada passada i que no la vaig poder veure, pel que tots ja sabem. Realment he de dir que és una bona proposta teatral, ho reconec, tant pel text com per les interpretacions i la posada d'escena. Però crec que no serà la que m'haurà agradat més a tota la temporada, la veritat. Uh-huh. Molt bona proposta, però que em va deixar com una mica freda, diguéssim, eh? I espero que el meu entusiasme vagi creixent a mesura que la temporada vagi avançant. Comencem parlant d'aquesta obra que és Eva contra Eva, de Pau Miró. Comèdia inspirada a la pel·lícula Eva contra el desnudo, i que representa el Teatre Goya, que l'interpreten l'Eva Viladasau, la Neusica Bonin, l'Andreu Bonito, i en aquesta nova temporada intervenen la Míriam Alemany i l'Àlex Casanovas, substituint a l'Eduard Farelo i la Marisa Josa, que ho feien quan la van estrenar abans de la pandèmia. Tots ells sota la direcció de la Sílvia Munt. L'argument és de dues actrius, la pel·lícula ja la coneixem, però ho recordo, dues actrius de diferents generacions que han d'interpretar el mateix paper. La més gran és famosa i molt reconeguda i es veu un perill de ser substituïda per l'ex de la més jove. I la nova actriu, tot i que admira a la més veterana, lluita per demostrar que també pot triomfar a la seva nova carrera. També intervenen a l'obra l'amiga i representant de la reconeguda actriu, el crític teatral i el director i parella de la famosa, diguéssim, actriu. Tots sí, viuen del teatre i pel teatre, però al pas del temps pot canviar les seves vides. També en aquest cas, tal com passa sempre, el fet de ser dona està marcat per l'envelliment. Una actriu es fa vella abans que un actor. Una escenografia amb un joc de miralls i projeccions en directe molt ocorrent, que a mi em va agradar molt, eh? I que fa pensar que tal com es veu una mateixa i com la poden veure els altres. També un possible somni pot desvetllar els més profuns sentiments. Però en tot això, les interpretacions són molt, molt importants. I he de dir que, personalment, la protagonista, Emma Viladasau, reconeixent que fa una bona interpretació, no deixa de fer sempre el que li hem vist fer, no surt del seu registre, i no sorprèn. Tot i que reconec que els espectadors que els agrada aquesta actriu sortiran molt satisfets de la representació. Per altra banda, la Neusica Bonin, que és la que representa l'actriu jove, ho veu entendre, també, actua, jo sempre l'he vist actuar molt limitada, diguéssim, eh? I en aquesta ocasió, per mi, queda gris i no fa lluir un paper que podria ser un carmelet, perquè és un paper preciós. De l'altre actiu i dels dos actors, res a dir. Com sempre, saben reconfortar l'obra amb les seves intervencions com bons professionals. Aquesta proposta escènica es podrà veure fins al 17 d'octubre.
Molt bé, o sigui, amb un molt bon repartiment, no? Però potser hi ha alguna petita cosa que fallava una
mica. A veure, no? És una opinió molt personal, que és el que dic. La persona que li agrada l'Emma Vilassau, doncs li pot agradar molt. Però jo l'he vist moltíssimes vegades i llavors sempre considero que sempre fa el mateix. Ho fa molt ben fet, però sempre el mateix.
I a nivell de direcció i de trama, Elvira, perquè fa tota una reflexió al voltant del teatre, al món de les actrius, què passa amb l'edat, no?, en determinades edats.
La direcció em va agradar força, sí. Aquest joc de miralls, de sonografia, em va agradar molt. I el text, molt bonic, però sempre seguint la pel·lícula, que jo tinc molt bon record de la pel·lícula d'Eva al desnudo. Llavors, esclar, encara que no ho vulguis, sempre compares amb la pel·lícula mítica en blanc i negre que havíem vist de joves i que l'hem repetida, que l'hem vist mil vegades. Tot i que és molt diferent, però sempre hi ha aquest nivell de comparança dels papers de les protagonistes i llavors potser per això a mi em va quedar curt una mica els papers de les dues, justament, de les dues dones.
Cal dir que són uns papers difícils, que l'Emma Vilarassau intenta... amb el seu paper d'Eva intenta demostrar aquestes inseguretats creixents, no?, de les actrius que arriben a una determinada edat i entren en una espècie de, entre cometes, decadència, però que alhora segueixen sent unes divas que representa que tenen molta experiència dalt de l'escenari en aquest món, o sigui que és un personatge una mica contradictori, segons com, o que té una màscara, té una faceta per una banda de cara a la galeria, de cara en fora, però per dins té uns altres sentiments, no?
Sí, sí, evidentment. Però, bueno, és un paper que l'hem vist diverses vegades, d'aquesta lluita, diguéssim, de voler continuar sent la preferida, l'actriu preferida, i no reconèixer, o al fons reconèixer que et fas gran, no és l'únic paper que hem vist amb aquesta temàtica,
Molt bé, doncs passem a la segona proposta que podem anar a veure a Barcelona aquests dies.
Doncs, bueno, la segona proposta és de Carrer Robadors, com has dit abans, al començant, basada en la novel·la de l'autor francès Mathias Henel, que fa una vintena d'anys que està instal·lat a Barcelona. Una proposta que va ser l'acte inaugural del Festival Grec d'enguany i que actualment es representa al Teatre Romea. L'adaptació teatral ha estat elaborada per tres persones molt expertes en el teatre, el Sergi Pompamaia, el Marc Artigau i el Julio Manrique, que també s'ha cuidat de la direcció. L'argument és: un jove magrebí, fill de Tànger, ha d'abandonar la seva família. El seu pare el fa fora de la família perquè s'ha enamorat de la seva cosina i en aquelles religions i en aquelles creences doncs no està gens ben vist, està censurat. Ell i el seu amic decideixen provar sort lluny del seu país. I després de conèixer unes noies de Barcelona, determinen creuar el mar i venir cap a Catalunya. Tot el llarg trajecte és ple d'aventures i d'aventura, i desventures. I a l'arribar a Catalunya tampoc els serà fàcil subsistir. Una obra que també és una història d'amistat. Els dos amics d'infantesa que veuen el futur del mateix color fins que deixen de caminar pel mateix camí i acaben enfrontats. I també l'amistat que el noi farà amb la noia catalana, que l'acompanyarà en moments molt difícils i molt, molt durs. Surten referències de la primavera àrab i dels esdeveniments del 15M que van marcar la història dels nostres temps. Excel·lent, excel·lent a significació del director Julio Manrique, que ha posat tot el sentiment creatiu perquè la història emocioni a l'espectador. Resumir en una representació teatral. Algunes vegades ho hem comentat, això, Marcel, amb tu. Resumir amb una obra teatral, una novel·la, on hi ha mil situacions i moltes idees, és molt complicat. Sí, molt complicat. I en aquesta ocasió s'ha aconseguit un ritme ràpid i entenedor, on el director s'ha servit d'unes magnífiques filmacions projectades al fons de l'escenari que van acompanyant cada episodi i d'una música encertadíssima. El Manrique sempre, qualsevol obra que dirigeix, hi posa unes músiques precioses, i en aquesta, doncs, segueix amb aquesta línia, Però, per sobre de tot, destaca la brillant interpretació del jove actor Guillem Balà, acompanyat de la sabadellenca Elisabet Casanovas, i alternant diferents papers l'Anna Castells, el Carles Martínez, i quatre actors catalans de procedència magrebí, entre ells Ayut El i l'Ali, que personalment em va agradar més en més en aquesta obra que quan el vam veure a Puertas Abiertas, que llavors el vaig trobar molt fluixet, i aquí doncs penso que el director hi ha posat molt de mà, eh? I també d'una altra persona, que és el Moa Farán, que fa el paper de l'amic del protagonista i que ocasionarà un final inesperat. Aquest actor el vaig veure i gaudir a la seva interpretació de Alayat o La Suma dels Dies, que, per cert, és una obra que la tornaran a representar properament a Barcelona al Teatre Maldà. És una obra interessant, també, eh? Sobre la immigració i tot això. El Guillem Balart fa una interpretació genial. Sense deixar de ser a l'escenari durant dues hores llarga, que dura l'espectacle, sap posar-se a la pell del jove emigrat i transmetre tot el seu sentiment. Aquest actor, que va començar tímidament representant un petit paper adossat del Ramon Madaula, que era escrit i dirigit per ell, més tard ja el vam veure amb obres com Jerusalem o Adossats. I la temporada passada va protagonitzar La guerra no té res, rostre de dona, a la Biblioteca de Catalunya, que dirigit per l'Oriol Brogi. Un actor que crec que ens sentirem a parlar molt per les seves grans interpretacions. I que enguany el podrem veure representant Hamlet, també a la Biblioteca de Catalunya, dirigit per Oriol Brogi. Sobre l'obra, potser crec que en el Teatre Grec aquesta proposta tenia més espectacularitat. Però crec que en el Teatre Romea es pot seguir molt més el meravellós text, que és preciós el text. I es podrà veure fins aquest diumenge només, fins al dia 19 de setembre.
Els que tinguin l'oportunitat d'anar-hi, que hi vagin, perquè realment és una obra, tu ho comentaves, Elvira, amb un ritme frenètic, no? Que han intentat resumir totes aquestes situacions, que en són moltes durant aquesta història, durant aquest viatge del protagonista, les han intentat concentrar en aquest espectacle, que és llarg, però que passa molt, molt bé, no? Que té un ritme molt bo, amb unes situacions molt... molt ràpides i molt amb quatre elements en escena i un canvi de llums o un canvi de posicions dels personatges ja et canvia la situació i et canvia...
Sí, i no es fa llarga, eh? Dura més de dues hores i en canvi, almenys a mi, eh? Em va passar volant, perquè sempre estàs atent al que va passant, no?
Sí, i mira que un viatge, no? aquest viatge de l'heroi o de l'antiheroi doncs pot tenir moments de baixada, però en general es manté bastant amunt l'espectacle durant tota l'estona i no es fa gens pesat.
No es fa gens pesat.
Segueixes perfectament la història d'ell i el Guillem Balart fa una interpretació que, tu deies, molt bona.
Molt bona, i és un tema molt actual, perquè ja estem veient de fa molt temps, eh? Els migrants que venen i amb les dificultats que es troben i com han de travessar el mar i tot això. És un tema important que de tenir en compte, també, eh?
Realment entres molt dins de l'univers i els personatges que acompanyen el Guillem Balart també hi ajuden molt, perquè fan varis personatges, no?, tots ells, i realment segueixes la història molt bé i tot el repartiment hi ajuda, diguem-ne.
Sí, no decau en cap moment, la veritat.
Molt bé, doncs gràcies, Elvira, per aquests comentaris, per aquestes recomanacions. Seguirem la setmana vinent amb més propostes teatrals comentant el teatre que tenim a Barcelona, a la capital. Fins dimecres.
Perfecte.
Bon vespre, Elvira.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Que vagi bé. I nosaltres acomiadem el programa d'avui. Tornem dimecres vinent, de 9 a 10 del vespre, com sempre. Podeu escoltar-nos a través de Spotify i també a través del web de Ràdio Sabadell a la carta.